La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart i quatre minuts de 10 del matí del dimarts 11 d'abril del 2023. Ja hem passat la Setmana Santa i enfilem ja el segon trimestre d'aquest any. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comencem la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Un moment, com ja sabeu, per prendre el pols de la ciutat amb quatre representants de la societat civil santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies les podeu escoltar a la ràdio, a través de la 91.5 de la FM, la clàssica, la analògica de tota la vida, però també per internet, en directe, a Ràdio La Carta, de cugat.cat, i si no, després, posteriorment, la podeu recuperar també i escoltar-la en format de podcast. No m'entretinc més, saludo ja els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Mariona Sòria, periodista, molt bon dia. Víctor Alexandre, periodista i escriptor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Samsó, dinamitzador social, molt bon dia.
Bon dia.
I Lluís Ribas, artista.
Bon dia.
Molt bon dia, com esteu? Doncs no sé si heu marxat o no de vacances, si heu desconnectat més o menys de Sant Cugat, però estic segur que us heu assabentat que Sant Cugat, i en concret la pastisseria Sàbat, ha estat en boca de tothom aquests dies. La mona de xocolata que va posar a l'aparador els dies previs de Setmana Santa, que va ser titllada de racista perquè semblava que simbolitzava una dona negra, aquí ho deixaré sobre la taula i aquí cadascú que interpreti, doncs la van haver de retirar. I hi ha hagut mil interpretacions sobre si tenia raó, no tenia raó, si l'havia de retirar, si no l'havia de retirar. Per tant, com que n'ha parlat tothom, però nosaltres encara no n'hem parlat, m'agradaria saber una mica què en penseu i si va fer bé o no el sàbat de retirar aquesta mona. Va, qui vol obrir foc? Va,
mira, jo precisament era a Barcelona ahir amb un dinar familiar, amb mona inclosa, i també hi havia persones que no eren de la família, plantejar el tema, però va sortir aquest tema perquè, clar, ho ha vist tot Catalunya, perquè va sortir, jo havia llegit aquí a cugat.cat i a més després al migdia va sortir el Telenotícies.
Sí, sí.
Telenotícies migdia, i vaig pensar, Déu-n'hi-do. I aleshores, doncs, ahir va sortir aquest tema, que dic, no el vaig plantejar jo, i va haver-hi unanimitat dient que era la cosa més absurda del món que havia. Tothom estava en contra d'aquesta barbaritat. I jo també. De fet, jo tinc un article pendent que ja l'he fet per publicar sobre això. Des del meu punt de vista, no haurien d'haver retirat la mona. Hi ha una carta, a més, d'aquestes del director, Cugat Media, d'un senyor que diu que és negre, no recordo quin país és, i diu que això és una collonada, diu ell, diu això, no l'he vist, jo no em sento ofès en absolut. D'entrada, a veure, tot obra de pastisseria, una mona, és una obra artística. La qualitat, cadascú, el gust, pot ser maca, lletja, però és una obra artística. Per tant, és una expressió, hi ha un autor al darrere, i això s'ha de respectar, és la llibertat d'expressió. L'artista té dret a fer el que cregui que ha de fer, i també té dret al que mira, la mirada, ser crítica, si vol. Ara, d'aquí a prohibir, això ens porta a un terreny altament perillós, i a mi no m'agrada aquesta societat, aquesta tendència que hi ha, que és una tretanització absoluta, d'una fiscalització fins i tot de la mirada i de l'expressió. De manera que compta el que diguis, compta com ho diguis, perquè tot això primer ha de passar per una censura. De manera que la gent ja, gairebé per la pastisseria, potser no gosa dir ni doni un braç de gitano perquè seré un racista. No puc dir segons què perquè això... És a dir, sempre hi haurà algú que se sentirà, dirà que se sent ofès. Home, jo vaig pel carrer, també hi ha coses que em poden ofendre. Ho sento, llegeixo coses que m'ofenen, però mai se m'acudirà prohibir-ho. Perquè això ens porta a una altra època, i a la censura prèvia, i aleshores, jo he estat, a vegades he escrit columnes aquí a Cugat Media, a favor de coses de postulats de Laura Bruixa, que és el col·lectiu que va criticar,
que va denunciar això,
va denunciar això, no? I sí, sí, toquen molt bé en qüestions de la figura de la dona, etc. Tot això, ara aquí crec que l'han passada, i aleshores, doncs, clar, si primer Laura Bruixa abans, la pastisseria Sàbat, o una pastisseria abans de posar una mona que pugui semblar que no sé què, ha de demanar permís a Laura Bruixa perquè li faci un certificat d'autenticitat de que realment allò sí que es pot publicar, escolta, al final Bueno, el senyor Lluís Ribas no podria pintar segons què, perquè segons quines dones com les pinti, doncs aleshores ja pot ser susceptible d'ofendre no sé qui. I per tant, primer ha de demanar permís a l'hora bruixa si pot fer aquell quadre o no. I jo puc escriure o no puc escriure i primer he de passar la censura. Això em sembla, dic dretanització, però compte perquè la societat, el món, s'està dretanitzant moltíssim i hi ha, hi ha tendències que són feixistes, d'actituds feixistes, perquè de vegades entenem el feixisme com camisa blava, camisa azul, i això no és així només. Si mires el diccionari, feixisme és tota actitud autoritària d'algú en relació a algú altre. Per tant, com deia, ara no recordo el nom d'un holandès, un filòsof holandès, que deia, no és populisme, és feixisme. És a dir, que aquesta dretanització del món porta a un sentiment de culpabilitat per part de la persona que ja ens havia creat la religió. D'acord amb la religió, som culpables només pel fet de néixer, a diferència dels principis democràtics, que és que tu ets innocent fins que no es demostri el contrari. La religió diu que no, tu ets culpable i has de fer bondat. Doncs aquí sembla que tu ja ets culpable, la gent té un sentiment de culpabilitat i ho veiem en la mateixa pastisseria Sàbat, que insegura, sentint-se culpable, sense reflexió, retira la mona, no fos cas que hi han demanat perdó.
Mariona, va, que tens moltes ganes de dir alguna cosa.
Sí.
T'he vist a la cara.
Per fi podem, diguéssim, contrastar parers a la tertúlia, perquè a vegades sempre estem d'acord i aquesta vegada segurament no estarem gens d'acord. El primer que vull dir, si es va retirar la mona i es va fer, jo crec que es va fer bé d'una forma ràpida i després es va fer un raonament de disculpa, és perquè segurament no és que se sentissin insegurs, és que segurament algú de la pastisseria Sàbat, que jo crec que tenen criteri, algú de la pastisseria Sàbat, quan va veure la mona, va dir, vols dir? És a dir, hi ha un marge d'interpretació molt gran. Ningú ha de demanar permís, evidentment, a ningú per fer una obra artística, això per suposat. Jo no crec que Sàbat hagi de demanar permís a Hora Bruixa, ni Hora Bruixa està en disposició d'anar a donar vales del que està permès i del que no està permès. No és això. Per mi era sentit comú que si algú s'havia sentit ofès, sobretot amb un col·lectiu com pot ser una dona racialitzada, presentada com una bandeja, que no pot ser més símbol d'una dona objecte, allò que van fer com a mona, no té altra interpretació per mi. Si la van retirar és perquè algú de Sàbat ja s'ho veia venir, que allò no tenia alguna connotació que no era la més adequada o que no estava per tothom, per tots els públics.
Però això ho saps segur? Que dintre de Sàbat hi ha una persona que va dir això.
La política de les...
Però si no és un judici d'intencions, eh?
No, però jo crec que Sàbat és un negoci familiar que té molts anys de recorregut i, per tant, jo crec que tenen una política comercial i d'imatge que la tenen molt treballada, molt treballada. I la norma número 1 de política comercial, sobretot amb un negoci familiar, és si tu hi ha alguna cosa que creus que no has fet bé, el primer de tot és reaccionar a la primera i de fer una disculpa, encara que sigui matisada com la van fer, que per mi la van fer matisada, ja està bé, jo ja em conformo. Però jo, com a dona sensible, molt sensible amb aquests temes, crec que ells ja van fer la reflexió abans de dir, ostres, vols dir? Bueno, arrisquem-nos o tal. I en el que va sortir la queixa d'Hora Bruixa, com hauria pogut ser jo o qualsevol dona que no tenim una etiqueta d'entitat feminista, segurament, diguéssim, molt combativa, podríem haver fet de forma anònima. No sé si se'ns hauria escoltat tant. No sé si, perquè Hora Bruixa porta molts anys fent-ho, jo crec que ho fan bé, i jo crec que hi ha un tema també de que tenim una nova visió, és a dir, hi ha d'haver una revisió de les imatges que es projecten sempre en públic, sobretot quan hi ha un negoci familiar al darrere, amb tots els respectes, que és una pastisseria molt reconeguda a la ciutat de Sant Cugat. Jo crec que hi ha d'haver una revisió de dir, escolta, vols dir que aquesta mona no pot ofendre a una persona racialitzada, dona, per sentir-se objecte?
No,
per ser negre, perquè la xocolata era negra. No. És que aquella mona no és una figura abstracta, és una dona nua.
Però,
de,
sí, Mariona, però
de cintura
tan
cap amunt...
Tan subjectiva
posada...
és la teva opinió com la d'una altra dona. Com la d'una altra dona, i per tant la teva no ha de prevaldre sobre la d'una altra dona que diu no em sento gens ofesa. Per què la teva ha de prevaldre i la de l'altra no? Per què?
Deixem parlar Lluís, que també vol parlar.
Em sembla que això està interessant, perquè de moment hi ha dues opinions. Jo també contraposada amb ells dos. O sigui que serà perfecte perquè tothom... Perquè aquí així s'enriqueix la cosa. Jo, quan vaig llegir la primera vegada, parlava de racisme. I vaig dir, hòstia, no ho veig. O sigui, veig una senyora negra, però per mi és normal. Una senyora negra com pot ser blanca o com pot ser groga. Vull dir, no tinc aquest sentit de... I després, mirant més, vaig dir, home, jo trobo que no és de gaire bon gust, perquè vaig pensar una dona nua, amb una mona, vull dir, no, vaig dir, no trobo que sigui de bon gust, no sé, és una diada que els nens compren pilotes, compren aquest, compren l'altre, però bueno, a mi no, això no m'ofèn, a mi m'ofèn en altres coses que veig i sento, però bueno, doncs és una senyora amb negre, amb els dos això, ara, nua vaig pensar, per què t'ha de ser nua una pastissera, o sigui, tampoc vaig trobar la gaire la lògica, però penso que tenim la pell molt fina, a mi no em va agradar, no m'agrada, doncs mira, miro cap a l'altre cantó i no passa res, perquè la llibertat aquesta d'expressió de qualsevol, jo trobo que està bé, tothom pot fer el que li sembli sense matar ningú i tot això. A mi, com ha dit ell, a mi m'ofenen moltes coses i m'ofenen coses molt més greus. Aquesta, senzillament, considero que no és adient. O sigui, de la mateixa manera que jo aniria a una platja nudista sense cap problema, no aniria a un restaurant nudista perquè em semblaria que és antigènic i no m'agradaria. Bueno, hi ha coses que... qui ho vulgui fer o que ho faci, jo no ho faria. Aquesta mona jo trobo que no és acertada, no és. Ara, com s'ha dit aquí, tenen tot el dret de fer, perquè tenen tot el dret d'expressar-se com ells vulguin. Jo senzillament ho vaig trobar que no era dient, ja està, punto. Ara, aquí a fotre's aquest merder és que tenim molt poques coses que pensar, perquè si estem dies i dies parlant d'un cony de mona de Sant Cugat, escolta'm, és que tenim moltes poques coses que fer.
També existeixen, hi ha les serps d'estiu i hi ha les serps de Setmana Santa. I després n'hi ha una altra, que és la de la Verge del Rocío, que si voleu, la traiem tangencialment, però que tot funciona amb el mateix codi. Toni, digues la
teva. Jo simplement diré que ho trobo totalment fora lloc que s'hagi muntat... a partir del col·lectiu aquest de l'Hora Bruixa, que jo sé qui són, els conec, han vingut a la ràdio alguna vegada amb els programes que fem i d'això, alguna representant, em sembla molt bé la feina que estan fent, però jo crec que aquí, i no vull dir massa coses, perquè aquest que és donar-li publicitat a una cosa que no té, per mi no té massa sentit, a mi em pot agradar, com deia Lluís, em pot agradar la mona, jo quan la vaig veure vaig pensar, ostres, està com descompensada, està com... Vaig pensar 50.000 coses. El que no vaig pensar mai és que aquesta dona representés que es podia ofendre algú perquè estàvem així en plan safata, perquè els llavis pintats així molt exageradament vermells. Hosti, jo la vaig veure i em va xocar una mona tan grossa allà al mig i tal. Quan vaig llegir tot el que s'ha dit o s'ha escrit, hosti, carai, he anat a buscar molt els teus peus al gat. Jo, per mi... està fora totalment del context. Que l'hagin tret o no? Mira, això és una decisió d'ells i que suposo que, bueno, potser sí que van pensar doncs, que si havia d'ofendre ningú, la seva intenció no era ofendre ningú, sinó que era presentar una mona allà, com podien haver posat el Messi, o podien haver posat el Felipe González, o podien haver posat el Perico Los Palotos, o podien haver posat a mi. Més enllà d'això, jo crec que ha estat un tema total i absolutament fora lloc, en aquest cas, de l'Hora Bruixa, i que considero que fan una bona feina. I ja no parlo més d'això, perquè crec
que... Jo només per acabar, sort que existeix Hora Bruixa, és sort que fan aquests manifestos, sort que representen a moltes dones que no tenen veu i que no tenim veu i que no ens podem expressar de la forma pública que ho fan elles, sort que tenim una generació que puja amb una sensibilitat especial i que encara que no se sentin ofeses personalment, perquè com que no els representa físicament perquè són homes o perquè no els representa o perquè no són racialitzades, lluiten per les persones dones racialitzades que es poden sentir molt ofeses sent una bandeja en una pastisseria.
Però també es poden equivocar.
Moltes vegades, però,
jo crec que
però
en
la
aquest
veritat...
cas es poden, crec que s'han equivocat i que han anat massa allà,
però
i que és això.
En el moment en què ens fan parlar d'això, jo crec que és una victòria. Si ens fan parlar d'això en els termes que estem parlant, i en els termes que estem parlant, jo crec que ens queda molta feina per fer. Gràcies, hora bruixa, per existir.
El pensament subjectiu no pot ser mai dictatorial. Mai de la vida. Perquè
però
no, el que estem, no, estem arribant, no, estem arribant, no, Mariona, estem arribant a una societat policial on no hi ha una lliga, una policia de la moral, on una lliga de la moral on et diu què pots dir, què no pots dir. La llibertat d'expressió és sagrada en democràcia.
La llibertat d'expressió mentre no ofengui.
Hi ha un senyor a l'exili per haver escrit,
no,
hi ha un senyor a l'exili per haver escrit cançons que a mi no m'agraden gens, no, que no m'agraden gens, però mai de la vida se m'acudiria dir que el senyor Valtònic ha d'anar a la presó pel que ha escrit.
El senyor Valtònic està ofenent a un senyor que té grans poders perquè se'ls han atorgat de forma natural. És... vale? La Mona està ofenent a dones que no ni han vist la Mona.
No, que tu et pots sentir, tu tens dret, tot el dret del món, com a dona o com a home, és igual, perquè com a home també et poden ofendre altres coses, és a dir, a tothom li pot ofendre, i si ets una persona negra també et pot ofendre o no. És a dir, però la teva, com deia Lluís, és a dir, pots considerar-ho allò de mal gust, però és que algú li pot dir que els quadres que fa ell són de mal gust, i que pinta dones nues que són de mal gust, i per tant ell que ha de fer anul·lar el quadre perquè, clar, com que algú s'ha pogut sentir ofès,
però
això no pot haver-hi una policia de la moral. No podem crear una policia de la moral. És una detenització que no es pot consentir de cap de les maneres. Jo, com a persona que em dedico a la literatura i, per tant, escric, no suporto que algú em digui com he d'escriure. No ho toleraré mai.
Doncs no ho facis, que no ho facis.
Però mai m'ha de dir si puc o no puc escriure. Clar,
no facis, clar que no.
Ets un pastisser, té el mateix
no.
dret a fer la Mona que vulgui. Tu la pots criticar.
Sí,
i pots dir, escolta, a mi em sembla això que és racista.
Però
no
li
pots prohibir.
I tu com a escriptor ho saps.
No, és dictatorial.
Teniu un altaveu que molta gent no té. I, per tant, aquella gent, Sàbat, té un aparador
no
a la ciutat.
No sou el 100% de la societat. Ho entens? Això ho has de respectar.
Sí.
És la teva subjectivitat, el que et deia abans ell. És la teva subjectivitat contra la d'una altra, i tan respectables
personal,
les dues són les dues.
La meva personal i de molta gent,
sí,
que
molta.
No
jo
està
també
opinant.
Conec molta gent que ha dit que això era una bajanada. I què fem? Doncs davant d'això, ens aguantem.
Però una cosa, Sàbat ha fet una rectificació, i ha fet una retirada.
Clar,
i ha fet una retirada.
Sí, clar.
Vale? Jo el que dic és, molt ben fet, perquè realment...
Molt mal fet.
Bueno,
aquí l'únic que estem fent és donar-li publicitat a la pastisseria en aquest
sí.
moment.
Jo crec que és una publicitat mal gestionada.
No,
el que passa que...
publicitat al Sàbat. La gent dirà, hosti, Sàbat qui és? Ah, és la pastisseria aquella, els nouvinguts, això, coi.
No, és molt bona, per cert.
No, és clar. Sí. I segurament la Mona...
Que hablen d'uno en què sigui mal.
No,
i segurament la Mona aquella hi està boníssima. Però clar,
no
aquella
sé,
Mona, jo, clar, la deuen tenir ja amb un pedestal, perquè clar, la que ha liat aquella Mona... Però bé, escolta, jo totes les opinions són benvingudes, i però jo crec que...
Jo em sembla que s'ha de tenir la pell tan fina. Tan
sí,
fina,
jo crec que s'ha de tenir
aquesta
massa enllà i que...
I...
És que al final no saps què pots fer ni què pots dir i què pots pensar.
Justament
ni què pots mirar.
Això, exacte.
Ens estem revisant, està bé.
T'has
està bé,
culpable.
Està... No,
sí,
culpable no.
No cal tant, tu, perquè
però,
al final
no,
tot
no,
et promeixen.
No,
tot encaixen cap aquí, això cap allà, això cap aquí, això no es pot fer, això sí, això no. Això, els peatges han d'anar així, les monedes han de ser aquí, els targetes han de ser allà, ara té un peatge.
Està bé pensar quin impacte tindrà una acció, una obra artística, està bé pensar quin impacte tindrà, si ho feu constantment, si escriptors, artistes,
no,
ho feu constantment,
no
esteu...
Impacte de... no,
ah,
no, estàs equivocada, l'artista no pensa quin impacte tindrà,
plasmar...
jo escric el que sento, escric, no penso que allò ha d'impactar ningú, jo escric el que penso, i pot ser una porqueria, t'ho accepto, però jo escric el que penso, no estic pensant en impactar a ningú. Ara, si algú se sent impactat, escolta, jo escric columnes d'opinió i tinc la meva ideologia política i sé que hi ha gent que em voldria veure mort per la meva ideologia política, però s'han d'aguantar. A mi hi ha coses que no m'agraden de la ideologia contrària i m'aguanto
sí,
perquè sóc un demòcrata.
Sí,
clar,
però esteu parlant d'opinions. Les opinions són respectables sempre.
I no és una opinió el que tu fas? Ah, no,
no,
estàs
no,
per
no.
damunt dels altres.
No, estic dient que jo no pugui... Absolutament puc opinar tant com tu. Dic que l'opinió que tu generes... la generes i és teva personal, però una opinió que ofèn a un col·lectiu que no es pot defensar, és el que us estic dient. O sigui, no, tu pots contraposar la teva opinió política contra una altra, evidentment, tota la llibertat, però és que aquella mona no és una opinió política, m'enteneu?
És una
representació...
Tota la vida és política. Què és el que ofèn exactament a la mona? O sigui, la mona allà...
A mi m'ofèn.
És una obra d'art, entre cometes. Si
bueno, ella l'ofèn i s'ha de prohibir, ja està.
No, jo no crec que...
Jo no he prohibit res,
però què és el que ofèn? El color de la dona? El fet
és una representació, però un moment, eh? Objectivament no podem negar, vale, que és una representació d'una dona mig nua que fa de safata de dues mones i que està racialitzada perquè és de color negre, perquè la xocolata...
Però la xocolata de quin color és?
Però no és una senyora...
És negra.
No, és igual, no li hem...
Sí,
no li hem
quedat... Originalment, bàsicament, no hem... la blanca és camuflada, sí, però és negra.
Oi que li han pintat els ulls i els llavis vermells?
Per una qüestió estètica.
Ben vermells, vale. Oi que no li hem pintat els cabells rossos ni els ulls blaus?
Home, vale. No, perquè, clar...
Vale.
Però una persona negra es pot pintar els llavis, en canvi no es posarà els ulls blaus. Home.
Bueno, per això et dic que hi ha una representació, si voleu, i això és objectiu, de que és una persona racialitzada aguantant dos pastissos.
És la teva així. Mirada, Mariona, és la mirada el que fa...
No, és
la mirada la que jutja.
Sí. Bueno,
clar, és la mirada.
Bueno, però aviam, jo crec que tenim d'una normalitat. Per una banda... a les persones negres, que a mi m'agrada dir-les negre, perquè també es diu...
Tenen els llavis molt suts, molt més que nosaltres.
Són negres i es diuen negres.
Són negres i està bé que siguin negres.
Se'l diuen negres,
i
no passa res.
Els blancs també es normalitza, perquè són blancs, i els crocs, i els magrebis, i els més torrets, i els més... És igual. Això ho trobo normal.
Totalment.
Jo ho trobo normal. Un ho trobo normal, perquè m'he guanyat molt la vida en fent nusos. El que jo... amb aquí, i és el que he dit al principi, trobo que no és molt adient una senyora nua amb un pastès, amb una festa així de Pasqua, que es posa... No ho trobo, però ja està, aquí se m'acaba la cosa. Senzillament...
Però pot no ser nua, només ensenya els braços, eh? Tampoc és que, clar, dic, però, sembla però, que estigui
no,
tot en
no,
pilotes.
No, porta un davantalet, però bueno, se sap que està nua. Jo trobo...
Clar, perquè es vegi la xocolata, clar, és que has d'entendre el pastisser. Ell vol mostrar que és xocolata...
Si posa vesteix, un vestit i ja es veu la meitat de la mona.
Si la vesteix... Sí, és discutible, eh? És discutible. Però els llavis molsuts...
Però és la meva sensació...
Si se'ls pinta de vermell, sí. Una senyora... O els homes no s'ho pinten, però si les dones, una dona negra es pot pintar els llavis, i clar, com que el fenotip dona uns llavis més molsuts que els nostres, doncs pintats es noten molt més.
Tot això està bé.
Normalment una caricatura el que fa és exagerar els trets físics fenotípics d'allò. El pastisser, amb més o menys traça, això es pot acceptar, pots dir, escolta, això pot fer coses millors, eh? Val. Ara, d'intentar fer-li un judici d'intencions al pastisser, de tillar-lo de racista perquè ha fet una sèrie de coses, escolta...
No, per mi se m'acaba aquí.
Molt gruixut.
Trobo que no és gaire acertat.
He estat, com segurament tothom, ha intentat parlar amb el pastisser per explicar, no han volgut parlar, suposo que deixaran passar uns dies i ho seguirem intentant per veure...
Va demanar disculpes?
Sí, sí, una cosa és demanar disculpes, sí. No, però segur que va fer-ho a través de les xarxes.
Marc, el fill, el
Marc.
Però vam intentar parlar amb ell i no va voler, m'imagino que la llau de peticions aquest cas doncs hauria de ser molt alta i potser que ara quan passin els dies i passi una mica la polèmica serà ocasió, com a mínim, que s'expliqui, no?, aquestes interpretacions que estem fent tots, quina era la seva, i després a partir d'aquí...
És que quan apareix un cambrer i et porta no una cosa que te la serveix, sinó que t'ofereix i tu et tries, normalment vas amb una safata i fas així, siguis home o dona, la portes. Estic, mira, ja que es fan judicis d'intencions, fem un judici d'intencions del pastisser. I aleshores, ja que no hi ha ningú que el pugui defensar, defensem-lo, no? Perquè si no es pot defensar una persona, estaria bé que pogués defensar-se, ja que no hi és. I interpretes que mostra, em sembla que posa, no sé, hi ha dues coses, a cada safata hi ha una cosa diferent, i ho mostra, i ho ensenya. Val. Això pot ser tant, podem dir que és de mal gust o no està, o es podria fer d'una altra manera, tot es pot fer d'una altra manera, tot. Nosaltres sempre ho farem millor que els altres. Nosaltres sempre som perfectes, som els ciutadans exemplars, modèlics. Els altres sempre s'equivoquen. Home, per favor, ja dic, una societat policial, la lliga de la moral, jo no la puc acceptar, si més no en aquesta part del món. Sembla molt perillosa, eh? Molt perillosa. Igual que el tema de la Virgen del Rocío, clar, sí, sempre hi ha gent que es pot ofendre. Tot el que fem, tot el que diguem pot ser susceptible d'ofendre algú. Això ho hem de tenir en compte. I si, com que sempre hi haurà algú que s'ofendrà, tingui raó o no, potser millor que no diguem res i que no fem res. Per tant, tu no pintis, Lluís, perquè t'arrisques a una demanda.
La diferència crec que marca la Mariona és si ofens a una minoria o ofens a una majoria. És que ofendre
el rei, a mi ofendre el rei em sembla estupendo.
I un altre, i els que estan en contra,
què? Em sembla
què?
Genial.
I què els hi diem?
I els monàrquics, si s'ofenen,
sí, a mi també,
cap
però,
problema.
I què els hi diem als que estan en contra? Ai, perdó, els que estan sí, en contra.
Si fas una expressió d'art i ofens el rei, és molt diferent que ofendre a un col·lectiu sencer de persones que no, que històricament estan més que ofeses. O sigui,
estan
a l'últim esglaó de l'últim esglaó. I si l'art, les revisions històriques que s'està fent ara mateix en museus, en l'espai públic, a l'espai públic estan retirant monuments dedicats a esclavistes. Si estem en aquest nivell, no podem criticar una mona racialitzada posada com una dona.
Criticar, fent... sí, però ningú nega que puguis criticar.
Però és el que hem fet.
No prohibir.
No, qui ha prohibit?
Home, l'han forçat a treure
no,
la mona.
No. He començat dient, el sàbat va decidir retirar la mona i fer una disculpa més o menys matisada.
Va decidir
que la podia haver mantingut, sí o
sí,
no?
Sí, clar, podia quedar.
Que va anar-hi la policia a treure-la? No.
Només faltaria.
Va
anar la policia de la moral. Va anar la policia de la moral.
Poder hagués acabat anant-hi la policia, si hagués deixat la mona allà, perquè de la manera que va la cosa igual haguessin avisat els Mossos que l'anessin a treure.
No, però fixa't on estem arribant. Ja s'està demanant que siguin retirades les obres de Picasso dels museus.
Perquè era
masclista.
Era masclista i misògin.
Clar, però és que has de separar l'artista de l'obra. L'has de separar per força.
Aquí entraríem un altre debat. No,
perquè aleshores saps què passa? Que a mi m'agradaria conèixer la persona perfecta, la persona que és immaculada,
no,
perquè
és
aquestes persones que dicten sentència sobre persones que no es poden defensar, que han mort i que formen part d'un altre segle, i que han viscut d'acord amb els paràmetres del seu segle, del seu temps,
no es poden jutjar
des del nostre prisma. Per això la llei diu que tu no et poden jutjar, encara que la llei canviï, no poden jutjar amb la nova llei, sinó que t'han de jutjar amb la llei que era vigent en el moment que vas cometre aquell delicte. Per tant, no podem jutjar la gent del segle XVIII, del segle XVII, de tots, perquè trobarem que pràcticament la immensa majoria eren una societat patriarcal, la immensa majoria eren artistes, eren masclistes.
Però justament, perquè Víctor, ho era tothom, que t'estic dient és que la mona és ben recent.
Retirar les obres d'una... les obres de Picasso o de qui sigui, o les cançons de Charles Gainsbourg, que també era un altre masclista, doncs... no es poden retirar perquè són obres artístiques i l'ésser humà és un altre. Per tant, podem estudiar l'ésser humà i deixar-lo com un drap brut.
No sé
però
qui vol retirar les obres de Picasso, que jo no crec que ningú...
S'han demanat.
I jo crec que ningú amb cert seny retirarà una obra de Picasso per racista o per misògina. Però sí que s'ha de fer una revisió i sí que s'ha d'explicar a les noves generacions que això era el que era. Com el que s'ha fet amb Roald Dahl, que s'ha revisat la manera en què descriu les dones i la manera en què descriu doncs, les persones desfavorides o que sigui, no? I s'ha d'explicar als nens. Això, abans, era normalitzat. Doncs ara això no es pot. No hi ha... O sigui, si hem de conviure en una societat plural, racialitzada i equitativa i igualitària, no podem seguir dient que les dones altes i grosses són lletges i que...
No, però fixa't que han arribat al cas de Roald Dahl. L'editorial ha arribat a rectificar i a revisar l'obra de Roald Dahl en funció de si hi havia coses que podien ser doncs, mal vistes avui des del prisma actual, de caràcter racista. Això ho podem trobar també en les aventures de Tintín. Mm-hmm. És a dir,
a tot arreu,
no?
A tot arreu, Mark Twain.
No es pot admetre de cap de les maneres és que algú agafi el text del senyor Roald Dahl o un quadre de qui sigui i digui, no, com que això, amb els temps d'avui, això ho veiem d'una altra manera, aquí on va pintar això li pintarem un bigoti i aquí farem això i aquí li reescriurem el llibre al senyor Roald Dahl. Això em sembla feixisme, inadmissible.
Molt bé, d'acord. Tanquem aquest apartat, que ha donat molt de sí, ja està molt bé, perquè, escolta, les d'això es tracta una tertúlia, que tinguem punts de vista diferents, i volia tractar diversos temes, però com que ens queda poc temps, en parlarem amb un que no sé si la majoria de vosaltres us afecta, em sembla que la Mariona i el Víctor sobretot, que és el tema dels ferrocarrils de la Generalitat. Val? La setmana passada vam fer una entrevista amb el portaveu de Fem Vallès, que és una mena de lobby del Vallès que intenta millorar les infraestructures de lo que serien els dos vallesos, el Manel La Rosa, que és sabadellenc, i entre d'altres coses que vam estar parlant, va criticar les noves freqüències dels ferrocarrils perquè diu que primer que s'ha optat per la solució simple, no? És a dir, igualar, fer un metro, és a dir, totes les parades són iguals, encara que hi hagi 300.000 viatgers en una i 2.000 en una altra, totes pares a tot arreu, etc. I diu que s'ha optat per l'opció simple i que ara, en lloc d'esperar-nos a l'andana, el que fem és esperar-los dins el tren, perquè ara els trens duren més, com que paren a tot arreu, etc. I clar, diu, quan tenia els 15 convois nous, ha fet, diu, el ferrocarril s'ha optat per la solució simple. Igualar les estacions, totes paren exactament igual, en lloc de fer la solució complicada, que és la millor, que és fer semidirectes i tal, mantenir-los i millorar-los. Els que hi havia, millorar-los, que és on hi havia més passatgers. I que considera que, a més, això de, diríem, fer el temps a dins del tren, o sigui, passejar passatgers en lloc de que s'esperin a l'andana, és més car que no l'altra opció. Per tant, com a usuaris habituals del tren, com ho veieu? Una mica teniu la mateixa sensació? O sigui, la part bona és aquests 2 minuts i mig, de Sant Cugat, d'espera del tren en hora punta, però també hi ha la part no tan bona. Com ho veieu?
Em vaig llegir l'entrevista i la vaig trobar molt interessant, perquè jo sempre això dels tema dels ferrocarrils, el tema dels horaris m'ha semblat d'enginyer molt d'allò, perquè no el que passa que jo sí que he notat del canvi d'horari, i no sé si estareu d'acord, dels canvis d'horaris dels ferrocarrils, jo l'únic que he notat és que no hi ha la massificació que hi havia en hora punta, és a dir, que es reparteix molt més la gent i aquells agobis que teníem a les 5 de la tarda quan els nens sortien de l'escola i tal, això ja més o menys s'ha millorat una mica. És a dir, sí que és veritat que trigues més en arribar, trigues 7 minuts o 6 minuts més en arribar a fer el recorregut sencer, però jo crec que quasi bé sempre aconsegueixes seure, cosa que abans no era possible. No sé si... I ell no ho diu, això. O sigui, l'entrevista no en parla d'això. És a dir, hi ha per mi, a l'usuari del transport públic potser sí que està disposat a sacrificar una mica més de temps si va una mica més còmode. Perquè, realment, els 7 minuts que trigues més, si vas còmodament assegut i pots llegir un llibre i tal, jo ho agraeixo, no m'importa fer aquests 7 minuts més, no sé.
No, jo, de fet, jo ja no sóc usuari ja no regular. Ahir el vaig agafar, per exemple, però ja no l'agafo, treballo a casa, per tant, però sí, a vegades l'agafo. Clar, potser suposo la perspectiva no és igual si vius a Terrassa o Sabadell que si vius a Sant Cugat. Perquè sí, normalment de Sant Cugat la gent, llevat que hagi d'anar a la moto o així, normalment la tendència és anar a Barcelona i de Barcelona cap a Sant Cugat. De Sant Cugat a Barcelona, clar, hi ha 3 estacions que abans no s'aturava i per tant, doncs, clar, feia més via, que són 3 Torres, Bonanova i Sant Gervasi. Jo no sé exactament els segons que suposa o minuts que suposa l'alentiment de la velocitat cada vegada que t'acostes a una estació i el moment que hi estàs i tot això. Jo calculo que es deuen perdre en aquest cas, en aquest, 3 minuts, m'imagino, minut, comptant minut per estació, però per això no és fidedigna. Perds 3 minuts. És veritat que la gent normalment si va a treballar 3 minuts són importants a vegades, però és això que deia la Mariona també, home, si la contrapartida és una certa confortabilitat que pots anar assegut, no ho sé, en hora punta com deu ser, perquè clar, a les hores punta potser no pots anar, no tothom pot anar assegut. I si es respecten, a vegades no es respecten els seients reservats per gent gran i tal. De manera que si són tres, si, és a dir, si una cosa contrarresta l'altra, no ho sé, però jo l'entrevista aquesta la vaig llegir perquè es va publicar fa uns dies i m'agrada molt el que diu. Normalment, clar, és una persona que hi entén. Tampoc pots discutir-hi certes coses perquè no ho domines. Però sí, té raó en moltes coses. Respecte, clar, ell parla també de la unificació dels dos vallesos, clar, crear... hi hauria un... És a dir, utilitzar polpelleres com un cert... com un, no sé com li diuen, un centre també,
intercomunicador
o així.
Intercanviador, sí.
Clar, construcció d'un túnel a Barcelona i tal, però tot això, clar, sobre el paper, però quan el, suposant que algú digui que sí, són molts anys. Sabeu el que costa fer un túnel a Catalunya?
Molts calés.
Ni un duro.
Ells llencen propostes, evidentment no són, com a Fem Vallès, simplement clar, llencen propostes, clar, i les, el, qui les ha de recollir les recull, i les recull una part o en tot.
Però seria bé que féssiu, per exemple, un petit, no sé si petit debat o així, entre gent molt entesa en això, és a dir, representants dels ferrocarrils catalans, que poguessin dir la seva, és a dir, tot això que diem, sí, no? Sí. Què es guanya, què es perd, com ho han calculat, etc, perquè, clar, no tenim aquestes dades internes de l'empresa, i també persones com el senyor La Rosa, doncs, que puguin contraopinar, amb coneixement de causa per professió, perquè és un urbanista, etc, i que puguin dir-li la seva, i estaria bé.
Sí, sí. No, de fet, què diuen? El vam demanar en el seu moment al director dels ferrocarrils per parlar-ne, de moment no ens l'han passat, seguirem insistint, però volíem parlar sobretot d'això, no? De la gent que s'havia donat d'aquest retard. Al principi només veus la part dels minuts i no el que s'allargava en aquests 6 minutets, no? Més o menys, que deies tu.
Bueno, jo no ho faig servir gaire, però per mi és un avantatge això. No tindre horari, i saps que en 2 minuts i pico. I després vaig parlar amb un company, amb un amic, vamos, de Maresme, i li vaig comentar. Diu, hòstia, que vinguin aquí. No. Diu, és que esteu molt ben acostumats, vosaltres.
Sí, els usuaris de Renfe, quan senten els de ferrocarrils...
Diu, esteu molt ben acostumats perquè esteu discutint aquí de 6 minuts. Sí. I poder ser això.
Sí, estem molt acostumats.
Jo tampoc no utilitzo massa els ferrocarrils, el metro del Vallès. Si ho faig és en caps de setmana, baixes amb els nanos, amb els nens, o així, o vas al centre, i dius, mira, quan vas al centre, perquè vaig amb moto, i aleshores, si puc anar amb moto, no vaig amb cotxe i amb tren. Dit això, jo crec que això que ha dit en Víctor de contrarrestar-ho amb gent que... A vegades penses, com han arribat a aquesta conclusió, com han pensat de fer això? Com, per exemple, amb la circulació d'aquí al poble, que el RAC va fer molts estudis i jo els tirava cap aquí. Clar, tu ara, i no em posaria en dubte la capacitat que tenen els del RAC per fer, per decidir això. Però tu vas pel poble i dius, el tio que ha pensat això? M'agradaria saber el per què ha pensat això. I quin estudi ha fet per poder dir que aquest carrer vagi així, vagi així, perquè el trànsit d'aquí ja sabem tots com funciona i aleshores punta encara més. Però bé, jo crec que ja és un altre debat. I el dels ferrocarrils... crec que està bé el fet de que pugui haver-hi aquesta afluència de tan poc temps, o sigui, aquest pas de tan poc temps. També entenc que els que els hi va de 7 minuts o 3 o 5 els perjudiqui, però jo tinc un defecte o una virtut, no ho sé, que sempre vaig amb molt de temps, és a dir, perquè prefereixo aixecar-me abans o sortir abans i anar amb temps, perquè sempre hi ha imprevistos i aleshores em poso nerviós. D'altra manera, no em poso nerviós perquè si arribo mitja hora abans no em poso nerviós. De l'altra manera, si arribo 2 minuts tard, no puc suportar-ho, perquè soc molt puntual, és un problema que tinc. Per tant, jo crec que diu, bueno, doncs, escolta, és 10 minuts abans de l'estació. Això, des del meu punt de vista. La mateixa dia, hòstia, 10 minuts, jo, 10 minuts al llit val un imperi, no? O 10 minuts a casa, fent un cafè abans de sortir a l'imperi. Per tant, i com que no sóc usuari habitual, doncs tampoc no tinc massa opinió al respecte en quant a concretament això, no?
El senyor La Rosa, precisament, diu que parlava en Lluís del tema de la Renfe i tot això. Clar, hi ha una gran diferència. Els ferrocarrils catalans tenen un nivell de puntualitat que és dels més alts d'Europa. És brillant. O sigui, saps sempre quan arribes, quan arriba el tren. Això és una seguretat extraordinària.
Això és important.
Moltíssim. Amb Renfe no. I diu, justament, tot i ser una empresa més petita, els ferrocarrils catalans aporten molta més gent que no pas una empresa com és Renfe, del Vallès, és a dir, la gent que té possibilitat d'agafar el tren de Renfe, Sabadell o Terrassa opta pels catalans perquè són d'una gran fiabilitat i en canvi els altres no saben mai quan arribaran, no?
Bueno, l'entrevista aquesta també parla de l'embut que suposa a Barcelona les sortides, no? Pel Morrot o per Estació de França. El gran kit de les rodalies com a mínim de l'àrea metropolitana de Barcelona està en desfer aquest nus i fa molt de temps, jo me'n recordo que el conseller Nadal també s'ho havia proposat, o sigui, imagineu-vos si parlo de, de fa anys, de desfer aquest nus, i no hi va haver manera. En el seu moment, quan es va plantejar, es va posar tots els diners en l'entrada de l'AVE, i aquí estem. Aquí estem.
No, de fet, l'inici de l'entrevista és la proposta que feien d'aquest túnel entre el Morrot i l'estació de França, sí, per desfer aquest nus,
sí,
i que això beneficiaria el Vallès de retruc, no de manera directa, evidentment, però sí de retruc. Bé, jo podria estar molta estona parlant d'infraestructures perquè m'agrada molt, la veritat, però avui se'ns acaba el temps. També volia parlar de política, però també veia que se'ns acabaria el temps i hi haurà més ocasions. Estem ja en període electoral, tenim les eleccions a les portes, el 28 de maig, i per tant hi haurà més ocasions de parlar de política i de fer balanços. Moltes gràcies a tots quatre per venir avui, dia post Setmana Santa. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, i els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia. Adéu-siau, bon dia.